Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El ple municipal aprova per unanimitat demanar a la Generalitat que declari l'any 2020 any xaixo. L'any vinent es compleixen 150 anys en del naixement del músic i compositor de sardanes més emblemàtic de l'Escala, Josep Vicenç i Juli, més conegut com l'avi xaixo. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, tema que va ser tractat en la sessió plenària d'ahir al vespre a l'Ajuntament. I amb aquest tema obrim també aquest resum. El Bonítol torna a ser protagonista a la llotja de pescadors de l'Escala. Una sola taranyina ha pescat prop d'11 tones d'aquesta espècie, una xifra que feia almenys 5 anys que no es veia. La Biblioteca Víctor Català engega temporada amb moltes activitats aquest mes d'octubre, algunes d'elles molt consolidades, com ara el Biblionadons o els grups de lectura. Ja n'hi ha un total de 4 en funcionament. I també altres activitats més puntuals d'aquest mes, com el recital de poesia o els tallers TIC. Àmbit esportiu, el davanter del Futbol Club L'Escala, Ignasi Massó, es perdrà entre 6 i 8 partits per la lesió que es va fer a Rubí. En els dos enfrontaments que l'equip ha jugat sense el Banyolí, L'Escala ha perdut. Recordem que el curs passat Massó ja va estar un mes de baixa per la lesió que es va fer a Besalú. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'un dimarts molt tranquil. Un dimarts a l'espera d'un canvi per la tarda de demà amb 4 gotes, o amb possibilitat de caiguda de 4 gotes. Això com abans informatiu local. Ara continua el magazín El Far, aquest magazín que elaborem 5 emissores de mar, com Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre, de 6 a 7. En aquesta segona hora, continguts com una connexió amb Andalusia, amb Inés Domínguez, vicepresidenta de l'Associació Andaluza del Sector Pesquero. A l'apartat Dones de Mar, avui conversa amb Cristina Caparrós, experta en experiències turístiques sostenibles. I en l'apartat El preu del peix, Cristina Cantal comenta aquesta excel·lent pesquera de Bonítol que hi ha hagut aquest matí a la confraria de pescadors de l'Escala. També connecta amb la confraria de pescadors de Palamós per saber quins són els resultats i els preus de venda d'una jornada com la d'avui. Al punt de les 6, tornem als continguts locals, amb l'informatiu local, més l'entrevista dels oficis del llibre, un programa de Judit Covenya Guàrdia. Al punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, next vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent. Al punt de les 8, per aquest ordre, Chelsea Hotel, una producció de Mataró Ràdio, i Ruta 66, amb Pito Dos Santos, de Ràdio Vilafant. A la nit, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu i la tertúlia La Plaça. No oblideu tampoc l'emissió o l'enregistrament del ple que farem a les 8 del vespre abans no comenci el Chelsea Hotel. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
A crazy world. It don't make no sense. It makes me think, what am I doing here? A crazy world.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ara estava pensant en la Fira Orígens, de la qual acabem de parlar, de la Ràpita. És curiós que haguem d'organitzar fires i haguem d'organitzar trobades culturals per conèixer els nostres orígens. La vida ha passat i ha canviat tant que ens hem oblidat d'explicar quins són els nostres, o quins eren els nostres hàbits, de què vivien els nostres avantpassats, quin era el modus de vida de la gent que doncs van ser els nostres avis o els nostres rebesavis, i hem d'anar muntant fires per recuperar tota aquesta tradició, posar-la d'actualitat. I quan les hem organitzat ens adonem de que la gent li interessa, i no només interessen, sinó que a sobre tenen interès més enllà del que és la fira, d'aprendre més, d'investigar més, de trobar fotografies, de compartir fotografies, de tenir accés als arxius, de viure d'alguna manera o de recuperar d'alguna manera allò que forma part del seu ADN i de la seva tradició cultural. Ara, d'aquí una estona, a l'Espai Dones de Mar, bé, parlarem més o menys una cosa similar, de com tot un barri, de tot un barri històric, de com el turisme pot acabar engolint tantes coses i tantes coses bones que val la pena que es mantinguin algunes d'elles. I de fet, de molts d'aquests barris, n'explicarem l'exemple d'un, però segurament en trobaríem similars arreu del territori, hi ha persones que lluiten, hi ha entitats, associacions de veïns que lluiten per mantenir viva la identitat d'aquest barri mariner. En parlarem d'aquí uns minuts. Si ens deixeu abans, però, viatgem, com fem cada dia a aquesta hora, per la geografia de la península, per conèixer com els hi va la vida a uns companys pescadors, en aquest cas, d'Andalusia.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Y los martes nos gusta saludar a Inés Domínguez, que es vicepresidenta de la Asociación Andaluza del Sector Pesquero. Inés, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha pasado la semana, sí, Inés?
Muy bien. Sí. Hay algún lío que surge o que está ahí latente, ¿no? Y vuelve a aparecer, pero bien.
Bueno, hombre, de hecho dicen que los líos son los que al final nos acaban dando vidilla, que yo no sé necesidad de vidilla tenemos, pero bueno, al menos nos cambian un poco la vida, dicen, ¿no?
Pues sí, exactamente.
Oye, hay hoy una cuestión que nos preocupa y que nos llega desde, bueno, desde vuestra zona geográfica, ¿no? Y es la llegada de algas invasoras. A menudo hablamos de especies invasoras. Generalmente, cuando hablamos de especies, no sé por qué hacemos referencia a pescados o moluscos, pero en este caso las algas son las protagonistas y os están fastidiando bastante la vida, me parece.
Pues sí, comenzó por la zona de Tarifa, que como sabes tiene el municipio que está entre el Mediterráneo y el Atlántico, sí, frente a Marruecos, y se ha ido extendiendo, Barbate, ahora también hay en Conil de la Frontera, y le está afectando pues a todos los barcos pequeñitos artesanales, que les está impidiendo pues realizar su labor pesquera.
¿Qué estamos?
Lo más tremendo es que les da las artes, pesan tanto...
Vale.
Que no pueden izar el arte, o la rompen, luego las horas de limpieza que pierden quitando esas algas, que definitivamente como las vuelven a tirar al mar, pues no mueren, siguen viviendo y siguen desarrollándose, ¿no? Y llevamos pues un verano terrible, porque estos barcos son pequeñitos, con motores muy pequeñitos también, y se tienen que desplazar muy lejos de la costa para poder pescar algo, con lo cual, aunque venda bien el producto, solo los gastos que le conlleva el gasoil,
claro,
la distancia, pues no les compensa mucho.
¿Sabemos de qué alga se trata o de dónde puede haber venido esta alga?
Bueno, se habla de todo un poco. Dice que es una alga japonesa.
Vaya.
Y parece ser que como en el trasiego de los barcos que cruzan del Mediterráneo al Atlántico, que venían pegados en el casco, y bueno, se han ido soltando y se han quedado aquí, ¿no? El gran problema es que el ministerio no la puede declarar como alga invasiva o especie invasiva hasta que no lleve a cabo los estudios correspondientes que decididamente la defina como a tal y la diferencia del resto de algas que existen en la zona. Claro, estos estudios llevan mucho tiempo,
yeah,
aunque parece que hay una voluntad por hacerlo en poco tiempo, y de hecho incluso hasta la Consejería de Agricultura y Pesca ya ha conveniado con distintas universidades andaluza también el estudio, pero mientras tanto, estos pescadores, ¿de qué viven?
Es que
el gran problema.
Ese es el problema. Es decir, la administración, que yo entiendo que tiene muy buena voluntad, ¿eh? Que nadie, no lo pongo en duda, pero es tan lenta, le cuesta tanto, sí. Tarda tanto, que al final, cuando haya la declaración de especie invasora, ojalá no pase, pero en otros sitios ha pasado, ¿eh? Que hacen la declaración cuando la especie o la alga ya está súper extendida y súper aclimatada a las nuevas aguas, cuando los pescadores están desesperados y ya no les queda ni un palmo donde poder tirar las redes, cuando ya es demasiado tarde. Y esto nos ha pasado muchas veces y a mí al menos me desespera mucho, Inés.
Eso es, pues esa es la situación, que los marineros están desesperados, porque están viendo que el verano, que es la época del año donde pueden ganar algo más, pues se les ha ido a cero, solo con pérdida, y que de aquí a que un científico descubra otro ser viviente que pueda destruir o limitar la proliferación de estas algas, pues va a acabar pues con la existencia de este pequeño sector pesquero, que es un sector pues muy débil, porque son pequeños, son muy pequeñitos.
Pues hoy estaremos atentos a ver qué tardan y qué se puede hacer desde aquí, desde los medios yo creo que poco, pero en todo caso, solo dando visibilidad, al menos que la gente lo sepa, y a partir de aquí a ver si podemos generar suficiente presión social como para que se aceleren estos estudios y se tengan los resultados lo antes posible. Mientras tanto, un abrazo bien fuerte al sector de las embarcaciones pequeñas andaluzas, y lo que podamos hacer a vuestra disposición estamos. Inés, muchísimas
gracias.
Muchísimas
gracias, y bueno, lo trasladaré dentro de mi territorio, por lo menos.
Venga, vamos a ello. Oye, un besazo y el martes que viene volvemos a hablar, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Igualmente, hasta luego. Pues es Inés Domínguez, vicepresidenta de la Asociación Andaluza del Sector Pesquero, parlant de les espècies invasores i del mal que estan fent també al sector pesquer andalús, com passa arreu de la costa mediterrània.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
En 2 minuts arribem a 5:15 de la tarda. Hem parlat d'espècies invasores. Jo podria definir una espècie invasora que no la teníem al nostre país, o sí que hi era, però estava molt reclosa en determinats punts, i que ara fa 30 anys va començar a invair-ho tot, no? És una espècie vinguda d'altres llocs, que amb xancletes, amb pantalons curts, sense samarretes, sovint amb tovalloles penjades a l'ombro, va començar a invair-ho tot i a canviar-ho tot. I allò que era i que formava part d'una manera de ser, una manera d'entendre, una manera de conèixer el que és un barri mariner, doncs el va acabar convertint en una mena de peraventura del turisme. Avui volem parlar amb una dona de mar que viu que és armadora, que a més ha impulsat un projecte per fer arribar el peix de temporada a tota aquella, fresc, a tota aquella gent que ho vulgui, però que a més es preocupa d'explicar els passats, els orígens i la història del seu barri, el barri de l'Hòstia, és a dir, la Barceloneta. Saludem a aquesta hora de la tarda aquí al FAR a la Cristina Cabarrots. Cristina, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com estàs? Quina superpresentació, moltíssimes gràcies.
No, dona, una presentació... Bueno, jo espero no haver-me equivocat. He vist que apuntaves molt i quan apuntaves he pensat, meu, ja m'estic equivocant.
No et preocupis, no. Realment nosaltres amb el turisme, a la Barceloneta, els que vivim a la Barceloneta, treballem a la Barceloneta, tenim nens al col·le a la Barceloneta, que resistim, convivim amb aquests turistes. Com més sol hi ha, més turistes hi ha, i a l'hivern tenim una miqueta de calma. I sí que lluitem una mica activament des de diverses associacions molt vinculades al barri, que molt bé deies que és el barri de l'Hòstia, una de les nostres embarcacions es diu l'Hòstia, en honor al barri, doncs que el que intentem és que tot això que ha fet que la Barceloneta sigui un barri tan famós, tan desitjat, tan volgut, que és el seu caràcter, la seva empenta, continuï sent-ho, no? És a dir... Que es pugui visitar o que això no podem frenar, ni molt menys, però sí que podem fer que les accions de territoris, que les accions autèntiques, que les tradicions guanyin valor i prenguin rellevància i no desapareguin, sobretot, no? Que és el que des de Cap a Mar defensem moltíssim, que no volem defensar la pesca des d'un angle de que ja hagi mort o des de que... No, la pesca està viva a Barcelona, encara hi ha pescadors a Barcelona. I sembla mentida que en un imaginari, no?, en el que d'una ciutat, no?, tothom va de vacances en algun poblet de platja, sí, i veu, no?, imaginàriament casetes blanques, casetes de pescadors amb portetes de fusta, i no imaginen que això també existeix a Barcelona.
De fet, hi ha el moll de pescadors, que és aquell moll del, que és el moll del rellotge, que està ja situat al final de tot del passeig Joan de Borbó, no? I que era un lloc on allà s'hi vivia la vida, no? I brugia la vida, i hi havia vaixells i barques de tot tipus. Hi havia rastres, o arrossegaments, hi havia encerclaments, hi havia barca petita. I el barri, que mai ha estat un barri de casetes blanques, però sí que és veritat que era un barri de, bueno, de quarts de casa, però amb aquella cadira sempre a la porta de casa, on encara senties repicar les portes, no? Allò,
la cadira, pam. Alguna cadira se'n veu, però encara, poc, però poca. Sí, roba estesa.
És a dir, que era un barri, i sí, això...
Jo crec que encara ho som.
Sí?
Som un barri, sí, estic convençuda. Sí que és veritat que aguantem una bona tormenta, vull dir, estem resistint, però sí, o sigui, jo crec que encara som un barri molt actiu, cohesionat. El que sí és que cada vegada ens diluïm més, o sigui, en aquesta gran marea, no?, ja que parlem en mar, aquesta marea de turisme... I de maneres noves de viure, o sigui, és a dir, el meu fill va a l'escola mediterrània, i així com abans potser hagués anat en una classe on tots els nens eren, o la meitat, pares i mares pescadors o armadors o xarxaires o motoristes o treballant a alguns dels tallers de Barcelona, en aquest moment és aquest any no, però l'any anterior, bueno, no, és veritat, és l'únic. És l'únic que té pare i mare català.
Ah, d'acord, és l'únic.
És l'únic de la classe, vale. Val? Però això ens dona molta riquesa, també, vull dir, sí, que ho sabem treballar. Vull dir que...
Escolta'm, parlem del barri mariner, després anem al cap a mar, vale? Vaixells de pesca cada cop menys, això sí que és veritat. Però jo no només penso que sigui per una qüestió del turisme, sinó per aquí ja s'hi afegeixen moltes altres coses. La crisi del sector pesquer, la dificultat de que hi hagi un relleu generacional, no? Tot això al final acaba colpejant, no?
Sí, jo crec que tenim, en quant a pesca, en quant a vaixells de pesca, en aquests moments, si no estic equivocada, 4 vaixells de pesca, quan no fa tant érem quasi 90, on abans eren uns 1.200 treballadors que treballaven directe o indirectament del mar, en aquests moments són uns 300 i escaig, s'ha reduït notablement. Jo crec que tenim tots els problemes que té qualsevol port pesquer, és a dir, canvi generacional, grans importacions de peix, normativa europea, i a més tenim pues, que estem més desplaçats, o sigui, estem en un emplaçament en el que menys s'imagina un és que allà hi ha una activitat primària. Que com és en una punteta del barri, allà en un reducte, i de fet moltes vegades vas caminant pel Passeig Nacional Joan de Borbó i et dona la sensació, no, que quan gires cap al nostre moll com que agafes un carrer desconegut.
Sí, és veritat.
No? És com la sensació de viure una mica en oasis. De fet, nosaltres fem les rutes, no?, per ensenyar com han arribat les barques, veure les caixetes de peix, explicar la subhasta, i acabem a la zona de les xarxes, no? Fent un petit moment de tranquil·litat amb una copeta de cava, i el que fem és, fem la reflexió, estem a un lloc, és una zona de xarxes amb les casetes blanques, amb les portetes de fusta, i mirem el barri, no? I llavors en un costat tenim un espai on es reparen vaixells molt grans, i a vegades depèn del vaixell en reparació ens sentim encara molt petits, sí. I això també ens fa, no, reflexionar molt on estem, què volem i pel què volem lluitar, no, d'alguna manera. I, bueno, creiem que és una part que ens dona autenticitat i tradició i la volem lluitar.
Així és que molt curiós que hi ha grans ciutats que tenen la seva zona de pesca, no, i el seu mercat del peix, la seva cofradia, podríem dir-ho aquí, com un element de potenciació turística, no? És veritat que algunes d'elles, la majoria, són asiàtiques, no? Però existeixen. En canvi, nosaltres, que ens les hem donat de, bueno, haver recuperat aquesta vocació pel mar i tal, això ho hem oblidat. És a dir, el mercat del peix no és Sant Miquel, sinó que és la Boqueria, no? Quan de fet hauria de ser Sant Miquel, no? El mercat, el de la plaça Sant Miquel, el mercat de la Barceloneta, el que hauria de ser aquest mercat de peix una mica central, aquí a explicar què és el que s'està enganxant per allà, no?
Sí, sí, això s'ha perdut una mica, tot i que encara queden parades que treballen amb peix de proximitat, peix de les barques, com nosaltres, que també estem per allà a prop. Sí, sembla, no?, que al final hem d'anar a vegades fora per donar-nos compte que el que tenim nosaltres també és bonic, també és interessant i també fa que la gent tingui aquest interès. De fet, cap a mar va sorgir una mica entorn a aquest interès, no?, de que la gent ens pregunta, ets filla de pescador? Sí, sí, filla, neta. Però què, ja no queda? No, tenim barques de pesca, ara fa més temps, però ens acabàvem de fer la segona barca renovada. Un dia, què dius? I això, i què? I
t'atrevits.
Sí, què heu fet? I com ho feu? I surten cada dia? I pesquen aquí al davant, que és l'altra cosa que et diuen. Clar, sí. No, o sigui, no pesquem aquí al davant, anem als cadalers autoritzats a la zona del Garraf. I totes aquestes coses, o sigui, ens van fer reflexionar una mica, no?, sobre que hem de tenir una actitud activa, no?, respecte a les coses. És a dir, nosaltres no tenim un caràcter que ens faci com que les coses passin, no?, sí, sinó que ens agrada fer que passin, al contrari. I veiem això, que una mica hi havia un desconeixement i que la gent sí que tenia un interès en sentir les històries, en veure quants pescadors hi ha, quants queden, com ens organitzem, no? Com les famílies, com movim. També, per exemple, les coses que deies tu del barri, no? El moll, al final, des de sempre, les cases petitones, els quarts de cases, feien com que el barri era, el moll era una extensió, sí, de la casa.
Sí.
No? És a dir, o sigui, moltes barraques, les celebracions es feien a la barca, o sigui, els dinars es feien al moll, no, totes aquestes coses, vull dir, la gent quan arribava de treballar s'emportaven els nens a veure gats, a pescar, allà al cantonet,
al carrer.
Exacte, no? I això no fa tant de temps que era així. Llavors nosaltres com a moll pescador tenim els problemes que té tothom, és a dir, envelliment de població, o sigui, exportacions, gasoil, normativa, sí, i tot, però també tenim aquesta cosa, però que també jo crec que si aconseguim que tots els barcelonins i no barcelonins es sentin orgullosos de veure com es pesca el peix, de saber que hi ha en cada temporada, en cada moment, que es menja perquè podem menjar una cosa més bé de preu o menys bé de preu, perquè n'hi ha molta, perquè en aquest moment és el sol que té, doncs això haurem guanyat una miqueta la partida, o almenys haurem posat el nostre granet de sorra.
Ara me'n vaig al peix, però m'has fet pensar ara que, de fet, no és un problema només d'aquest barri, no és un problema del barri de la Barceloneta ni de Barcelona. Ara parlàvem fa unes setmanes del Serrallo, Tarragona, per exemple, es troben també en la mateixa situació de recuperació de la seva tradició pesquera. Acabo de parlar amb la gent de la Ràpita, que a través de la Fira Orígens, que faran aquest cap de setmana, doncs també recuperen fins i tot a la manera de pescar o els arts de pesca tradicionals d'aquesta zona. És a dir, a l'escala també se'n fa. Hi ha un interès o hi ha una... És com si ens haguem adonat de que estem perdent, no un llençol, no, gairebé tota la bugada, no? I que ens queda només una coixinera, per entendre'ns. No només sou vosaltres. No sé si teniu aquesta percepció de que no estem sols.
Sí. Jo crec que és inevitable sentir-te una mica sol sempre, no? O sigui, perquè és, o sigui, són molt poquetes les barques, o quan veus, no, com la llotja cada vegada hi ha menys gent que hi va, o com, no, cada vegada tenim un espai més reduït en el moll. Però sí que, per altra banda, és superencoratjador, és superbonic, per exemple, veure totes aquestes associacions que estan sorgint, tots els plans que estan esdevenint una realitat, i tot, com, per mi el més bonic de tot és la bona energia i tot lo creatiu, no? Cadascú s'empesca d'una manera o d'una altra.
Tot el que genera,
sí,
no?
Sí, de fet, vèiem de la Maribel Serra l'altre dia per la Fira Orígens, han fet, no me'n puc estar de dir, han fet unes agulles de pit precioses de fusta per vendre-les per l'Associació de Dones que en aquesta Fira Orígens, i són precioses, i us ho deies que al final, no, aconseguim ser supercreatius, buscar solucions, i per donar-nos a conèixer creem coses molt boniques, no? I al final, doncs, això val la pena.
Estàs a l'Associació de Dones de
sí.
Mar o no?
Sí, 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 sí.
Com a membre,
tinc dos nens molt petits ara mateix i encara no tinc molt temps.
Déu-n'hi-do, el que esteu fent. És a dir, tot aquest treball de recuperació del paper de la dona al mar, fonamental, i ens estàs redescobrint el que fas tu ets armadora, i després explicarem el que fa armadora. Bueno, doncs ella s'encarrega de que tot funcioni. És a dir, menys de sortir a mar a pescar, que no sé si no ho fas perquè no t'agrada o perquè no et deixen, que hem tingut exemples de tot, aquí hem tingut exemples de tot, ho fas tot, preocupar-te del gasoil, de les assegurances, de la
capitania, sí, totes aquestes coses, sí. Al final, de fet, bueno, els hem de donar les gràcies, no? Al Museu Marítim ens van fer un compte a les armadores, no? per donar-nos a conèixer, no? Perquè ni tan sols la gent de prop o la gent de Barceloneta, molts no sabien el que era un armador o una armadora. Llavors, amb l'excusa del Dia de la Dona d'aquest any, ens van fer un compte, i que els hi volem agrair moltíssim. I crec que és una figura que al final ara ens ve com molt de nou, no? Una armadora, Cristina és una armadora, no? Però al final jo faig el mateix que feia la meva mare,
yeah,
i que feia la meva àvia, no?
Bueno, feina tradicional.
Sí, al final era una feina de dones, però està molt bé retre-li homenatge. O sigui,
espera't un moment.
Visibilitat.
Ara ens parem 3 minuts i després seguim.
Vinga.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Baix Ter hi ha zones prioritàries per a la conservació?
Al Baix Ter es troben dos ambients propis de llocs molt humits, que es consideren prioritàries per a la conservació, i que el Parc Natural ha de fer el possible per mantenir-los en un estat de conservació favorable. Un són els boscos de ribera, que creixen a banda i banda dels cursos pluvials formant galeries. I els altres són les closes, que són prats de dall o de pastura inundables i tancats per arbres de fulla caduca. Aquests ambients són zones importants de cria i descans d'ocells vinculats als ambients aigualosos, com el martinet menut, l'agre roig, el bernat pescaire, el martinet blanc, l'ànec collverd, l'ànec cullerot, el xarxet, el xarrasclet, la fotxa i molts altres. També és una zona important. Es tracta d'un espai molt amenaçat per les extensions i pràctiques agrícoles, i especialment pels recs de drenatge en què se desguassa l'aigua. En aquests ambients creixen unes espècies prioritàries o d'interès, com són el freixe de fulla estreta, el zalza, l'alberg i els tamarius. Per assegurar la seva conservació, el Parc Natural té previstes unes accions concretes, com són el control d'espècies exòtiques invasores, la recuperació i plantada d'espècies del bosc de ribera mitjançant el manteniment d'un viver, el manteniment de les closes existents, la recuperació de les closes amb ramaderia extensiva de baixa càrrega i la restauració d'antigues àrees pradenques. Us animeu a passejar per aquests ambients i gaudir d'aquests hàbitats tan excepcionals?
Quan passo el dia a l'escola, llevar-me no em costa tant. Si penso en el que m'espera, en els mestres i els companys,
m'agrada la meva classe. El pati és sensacional, m'agrada fer castells en el sorrat. Però hi ha un moment que la panxa comença a fer sons estranys. Els budells es recargolen, quina gana m'està entrant.
Quina gana!
I penso en les amanides, les pizzas, els macarrons, el pollastre, les croquetes, les verdures i els cigrons.
Anem a dinar!
Parem la taula!
Anem a dinar!
Rentem les mans!
Anem a dinar!
Em moro de gana!
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda, estem parlant amb la Cristina Caparrós, armadora, dona de mar i ànima i impulsora de Capamar, que és una manera de conèixer tot això que estem explicant vivencialment, és a dir, en primera persona. De fet, Capamar és tot, és història, rutes, coneixement, és, vaja, tot el que no et toca fer amb el vaixell ho fas amb l'entitat, no?
Bueno, és que tampoc, vull dir, ens l'hem de jugar, no? O sigui, hem d'arribar on no hem arribat fins ara, no? La idea una mica era transmetre totes aquelles coses que per nosaltres són importants i que no volem que es perdin, no? I la transmetre és aquesta emoció d'embarcar-te, el mercat del peix, no? La llotja, com funciona, el tipus de cuina, no? Com cuinar quan encara un no sap ni quants venen a sopar ni quin peix et portaran, no? Quatre patates i un bon brou, i al final és una manera de viure. I el que volíem nosaltres transmetre, nosaltres, diverses famílies de pescadors, és transmetre tot això. I llavors, per això hem creat algunes activitats, algunes experiències que permeten fer-ho, com és poder sortir a pescar, ser pescador per un dia, descobrir el món, no? Venir a fer una ruta d'aquestes per el mercat del peix, com bé deies, i poder sentir una mica aquesta sensació de paradís, no? D'illa amagada, que és com ho sentim nosaltres, que és un reducte exacte.
La Gàlia, no? La Gàlia, sí. La Gàlia de l'Astèrix. Home, saber què hi ha darrere, no? Sí. Darrere d'aquell edifici, darrere d'aquella paret, darrere descobrir que hi ha tot un món de gent que viu amb una activitat que és fonamental, perquè al cap i al fi és el que ens dona de menjar. I clar, a mi m'agrada, aquestes activitats m'agraden, però sempre temo que s'acabi convertint en unes activitats per guiris i no per unes activitats per autòctons, que és el que hauria, alguns pensem, que és el que hauria de ser, és a dir, que el senyor que ve d'Holanda, no, d'Amsterdam, doncs tingui interès per saber com pesquen històricament, ens sembla molt bé, però prefereixo que el senyor de Badalona o el senyor de l'Escala o el de Vilanova i la Geltrú doncs tingui interès per saber com pesquen, primer al seu poble o a la seva ciutat.
Exacte, que Vilanova també es pesca.
I després que pugi per conèixer com pesquen els altres, no?
Sí, de fet sí que es fan activitats per públic estranger, però també s'està potenciant moltíssim, treballant amb centres cívics, treballant amb Museu Marítim, treballant amb escoles per intentar promoure que sigui el públic local, val? O el públic visitant, que li diem, no? O sigui, la gent que ve doncs, de fora de Barcelona nucli, que sempre ho diem, és que hi ha molta gent, fins i tot de Barcelona, que no ho sap, no? Llavors intentem potenciar-ho al màxim i donar-ho a conèixer al màxim, i de fet, vull dir, la gent, bueno, se sorprèn moltíssim i queda meravellada, jo crec.
Hi ha un fenomen o hi ha un fet que vosaltres també poseu i potencieu, que és el tema del peix de temporada, no?
Sí.
Que això molta gent tampoc no s'ho imagina, que igual que hi ha els melons i les síndries que són a l'estiu i jo què sé, el raïm que és ara a la tardor, no? El peix també té temporada, també té època.
Sí. De fet, un dels problemes que a les places hi hagi sempre de tot ens dificulta la nostra feina, no? Però alhora també és com un repte, no? I poder explicar exactament què estan portant les barques, això és el que fem amb la platgeta, amb TJ, amb l'escrit, diguéssim,
vale,
amb l'accent de barceloneta.
Bo, com mola. Vale, la platgeta, amb TJ, eh? És a dir,
sí,
vale.
Exacte, llavors la idea de fet va sortir d'això de, ostres, Cris, el teu pare és pescador, no? Quan jo estudiava així, com podem fer per tenir aquest peix, no? I llavors vam començar a fer aquest sistema de portar el que hi havia a les barques, i després quan la gent ens deia, és que jo no sé què agafar, és que jo no sé quines quantitats, no sé què hi ha ara.
Val.
I vam dir, d'acord, doncs en el moment en què encara no es deien gaire les cistelles, com les de fruita i verdura,
sí,
les cistelles d'emprada,
sí,
vam fer les cistelles de peix i marisc, per també defensar una mica que es pot menjar, per exemple, gamba o escamarlà o un marisc de proximitat tot l'any, no? Si saps quan, com i les mides i en el moment, i de quan el peix igual, és el mateix. O sigui, no ha de ser un preu prohibitiu el fet de tenir accés al peix fresc si un sap com comprar-lo. Llavors, una de les solucions és fer una cistella de peix marisc, que llavors només té coses que porten les barques de temporada.
Aquesta és una de les guerres que estem tirant endavant des del Far, des de fa ja una temporada i mitja que estem a l'antena, i és que el peix que no té preu comercial, però que en canvi té molt valor gastronòmic, no? És a dir, això de que no puc menjar peix perquè el peix és caríssim i tal. Bé, si compres un rap, segurament sí, si compres un llenguado, probablement també, i si vols menjar gamba, doncs sí, l'hauràs de pagar. Però hi ha moltíssimes altres espècies que són tan bones com un rap o un llenguado, i que...
Els peixos oblidats.
Exacte.
Sí.
Que tenen la incomoditat, com a molt, de tenir alguna espina més o algunes espines més, però que això...
No,
eh? Ah, doncs mira, ni això. Però que és educacional i que, escolta'm, igual que doncs hi treus a l'os el vedella, no sé, bueno, el bé, doncs treu-li també aquí, no? I això és una guerra.
Sí, de fet, quan treballes amb escoles o amb un públic més, o sigui, famílies, amb nens, és un dels problemes, no? Per això també ara estem intentant, ara ja és una realitat, estem oferint pues, la cistella neta i envasada al buit una mica perquè no hi hagi aquest problema, no? Que era la gran guerra, i no donava el meu pare, el meu tiet, era com, no, un pescado, quan claro. Se sabe que és fresco porque sí, lo puedes claro. Ver entero, no? Llavors, era, bueno, sí, però anem molt de bòlit.
Vale.
I és això, si ens és difícil que el nen mengi una espècie que ni tan sols coneix, però si a sobre té més espines o és un problema, però si realment aprenem a fer-lo, aprenem a trobar espines, aprenem a filetejar, aprenem una mica també a trobar-nos l'espina, no? Que trobar l'espina no sigui un drama.
Clar, no passa res.
No passa res, doncs això també anem educant. I hi ha gent que està fent molt bona tasca a nivell escolar també perquè això passi, no? Hi ha escoles que els monitors s'asseuen amb els nens, mengen amb els nens i els hi ensenyen que, bueno, allà hi ha una espineta, no pot ser una espina que els hi pugui fer mal,
però una
aleta, una cosa que no, potser no és tan tou, però sí. I aquesta feina jo crec que l'estem fent entre tots, no només nosaltres, i jo crec que és molt important, i per lluitar també molt contra aquesta cosa de no puc menjar peix fresc perquè no puc pagar-ho.
Exacte.
No? Sempre es troben opcions i alternatives. I nosaltres ara fa ja 3 anys amb Norai, que és el restaurant, la cooperativa del Museu Marítim, vam fer un cicle de sopars, no?, promovent una mica aquest, que era com aquest tipus d'espècies més oblidades. A nosaltres no ens agrada dir-li que no tenen valor comercial, perquè... O
tot
hi ha gent que a vegades deia descarte, no, aquí no es descarta d'aquesta manera. Llavors és una mica posar-li una etiqueta que no... Jo crec que és un oblidat, no? Perquè al final no tens una bròtula, o sigui, les peixateries o les parades on sí que tenen una bròtula i que llavors no li estàs donant valor en allò.
Ja t'entenc.
No, en comptes. És simplement, jo crec que ens n'hem oblidat una mica o del valor que tenen o hem deixat de pensar en ells quan dius, ai, avui no sé què fer. Llavors, si ja no t'ofereixen o si ja no ho saps, doncs agafes el que sempre agafes.
El fàcil, el que coneixes.
Igual que amb les llegums o amb la fruita, amb la verdura, no? I llavors, aquest cicle també al Museu Marítim ens va permetre també fer com... No? Que és com la llavor, no?, en el que han nascut aquests altres cicles, no? Perquè també s'intenta sempre treballar amb aquesta proximitat de temporada
i que sigui
el més oblidat possible. O sigui, ja ens encanta tenir coses obligades i treure les del calaix.
Ara, quan explicaves a la feina que fas, no?, s'ha vist molt, molt clar el paper que et toca fer, no?, entre el teu pare, no?, que surt a pescar, no?, i que té aquesta visió més tradicional de la pesca i la nova vida de la gent, no? És a dir, agafar allò i traduir-ho a això, o agafar això i fer que entengui allò, no? És aquesta feina intermitja de el pescado fresco se ve que está fresco cuando está entero, ya, pero es que entero no se vende, vamos a cortarlo un poco, i fer que aquesta gent confiï, no? És aquesta feina una mica.
Sí, crec que sí, crec que és la clau que em toca ara. De totes maneres, dic que jo, bueno, molt d'orgull el dir que el meu pare és un gran visionari. Moltes de les idees de cap a mar a nivell de producte de pescaturisme les van engegar ell i la seva generació. Moltes de les visions dels problemes que tindrem en aquest moment o que venen a curt plaç, ell ja hi està rumiant i com solucionar-ho. Jo tinc molta sort que sempre em donen suport i m'accepten aquesta visió, tot i que, no, pues com que també jo soc mare, home, tinc nens, veig una mica com anem de bòlit, pues també aporto tota aquesta part de dir, no? És a dir, tenim molts fans de les cistelles, que ara no, perquè les podem oferir netes, però que ens deien, és que m'encanta el peix, és que el trobo molt a faltar, però és que ara els nens m'arriben del futbol o sortim de música a tal hora i no podem. I llavors, bueno, això, jo crec que també aquestes dificultats ens fan ser més creatius, pensar en noves opcions i ens fan créixer tots, no?
Escolta'm, has dit abans que els pescadors de Barcelona, de la Barceloneta, van a pescar cap al Garraf.
Els pescadors d'arrossegament.
Ah. Déu-n'hi-do el viatge, eh? Perquè han de sortir, llavors, sí, menjar-se tota la zona portuària, sí, tota la zona de l'Hospitalet i tal...
I arribar als caladers del Garraf, sí, sí, sí.
I després cap a dins. Que...
Exacte, sí, de fet pesquen la mateixa zona on pesquen els de Vilanova, comparteixen.
Per tant, el peix que es vengui a la llotja de Barcelona és pràcticament el mateix que es ven a la llotja de Vilanova.
Sí, 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 que a vegades és més difícil, novament, pensant en una gran ciutat, no?, que potser... Poder dir que el peix de Barcelona també té molt de valor i té tant igual, sí, més valor que qualsevol d'altra petita vila, que són també que tenen moltíssim
boníssims
valor,
sí,
exacte, que ens encanta, però és també una part d'una lluita, no? Que hi ha persones que es pensen que, bueno, que es pesca allà mateix. Sí que és veritat que va bé, que fa pocs anys va desaparèixer tota una part d'arts menors i... arrel de, bueno, de canvis en el litoral de la zona, això també va fer perdre part de flota, i que l'encerclament,
sí,
sí que, com, bueno, ja sabeu, sí, aquí no haig d'explicar-ho, això, doncs que és molt més, sí, nòmada, no?
Sí, va canviant i es va ajustant, sí, al lloc on toca.
Exacte.
Escolta'm, demà serem al Saló Nàutic, vale? I probablement des del lloc on estiguem, o sigui, darrere del Mare Magnum, vale? Just si mireu a l'altra banda del Mare Magnum, hi ha el Moll del Rellotge i allà hi ha tota la zona de pescadors. Quan veus tot això que es mou, i quan entren els creuers i quan es parla d'això, del refit de les grans eslores i tal, com es veu des d'aquest racó?
De vegades et sents molt petit, no? O sigui, és la sensació d'estar una mica amagadet, però bueno, a vegades també si mirem des del Mare Magnum podem veure el nostre rellotge, no? La torre, l'antic far.
Vam fer, exacte, vam fer, quan repassàvem els fars, vam fer el far del rellotge.
Llavors, bueno, sempre és, no?, que és el que ha de ser un far, al final. O sigui,
sí, sí,
ens marca on hem de tornar a casa, com hem d'arribar-hi, i allà hi anem nosaltres. I jo crec que estar orgullosos dels nostres orígens, sense que això ens freni, i tirar endavant de la manera que necessitem, sosteniblement, i amb creativitat, i amb molt bona energia.
Abans has dit que has parlat d'armadores. Sou moltes o no?
A Barcelona o en general?
En general.
És que jo crec que...
Totes són armadores.
Bueno, hi ha moltes armadores. Jo crec que la gran part de les empreses o de les embarcacions actualment sempre tenen una part familiar que hi ha armadores. A Barcelona crec que, o sigui, si formalment almenys n'hi ha dos d'arrossegament, ara estic parlant. I d'encerclament... almenys que jo sàpiga un parell més, segur, val? Però sí que és veritat que per nosaltres, que explicava que és una armadora, no? La mama és una armadora, no?
Sí.
Doncs al final és xulo i és bonic perquè és retromanatge a totes aquestes dones que ja ens han fet la feina durant molt de temps, que ens han ensenyat com fer-la,
sí,
i que és donar visibilitat amb una tasca, i que així totes aquelles que vulguin sortir de l'armari o de, no?, de dir, bueno,
casa seva,
sí,
no?
Exacte, o sigui, donar aquesta visibilitat, diguem orgull que una és armadora, doncs pugui dir-ho.
Però abans l'armadora era la mestressa.
Sí.
La mestressa era l'armadora. Sí. I ara les armadores no són mestresses, són gestores, gairebé. Podríem, sí, dir que són assessores no et vull dir assessores legals perquè seria entrar en un terreny que no és ben bé aquest, sí. Però no és la mestressa, és, va molt més enllà, és doncs això, mirar les subvencions, els ajuts, no apretis el motor perquè estàs consumint més gasoil el que toca.
S'ha d'estar molt més preparat, o s'ha de tenir moltes més competències potser que abans, però de totes maneres, abans també jo crec que guanyaven, o sigui, jo crec que la força apreta, no? O sigui, al final quan no necessites, t'hi enfrontes i te n'ensurts. I clar, al final jo crec que el que sí que és molt xulo és que continua sent com era abans, no? Que al final, com tots sabeu, una barca és una gran família, no? I al final és abans pues, eren les dones perquè eren la mestressa, perquè era el marit anava a pescar, uh-huh. I llavors arribava més cansat, i llavors ella, quan ella arribava, s'encarregava de tota la resta. Ara potser pues, som una nova generació en què estem tots més formats, en general també els nostres patrons, els nostres motoristes, els nostres marines estan molt més formats, uh-huh. I hem de fer front a més coses i solucionar problemes més administratius o més legals o diferents, no? Uh-huh. Que potser abans era una cosa més física, però igualment jo crec que continuem treballant tots com una gran família i continuem tots agafant els rols una mica que necessitem. Vull dir, al final és com un botiguer, no? Que tot es fa. Avui, exacte. Com ho hem de solucionar, això?
Has sortit a pescar mai o no?
Sí, sí, sí. Bé. Jo em marejo una mica a la primera hora i després em refaig.
Perquè, a més, perquè diuen, bueno, aquí ens ho han explicat, dones que són pescadores, que diuen, bueno, quan vaig posar el peu a la barca, el primer que em va dir el meu pare és, les dones a la barca, el meu pare, eh?
El meu pare, això no m'ho ha dit mai.
Però alguns casos que hem tingut, sí, de una dona a la barca fa mala sort i me vaig haver d'embarcar amb una altra perquè ell no va voler. Són molt supersticiosos.
Sí, i tant. De fet, nosaltres amb el tema de la comercialització, a vegades, o sigui, vols preguntar què han pescat per organitzar-te una mica, no? Per saber què va a les cistelles i començar igual a oferir, no? Pues hi ha clients que volen una cosa així i sempre hi ha aquella cosa de si no vols donar mala sort, ho preguntes una mica tard per no... Exacte.
Sí, no agafis el...
Exacte, el peix, i com que quan arriben ja quasi ves quan comencem a preguntar com ha anat, que...
Finalment, va, sí. Que hem d'anar plegant. Cap a mar, cap on, com us poden trobar?
Doncs nosaltres tenim una pàgina web que és, és capamarbcn.com, val? I llavors allà podran trobar totes les nostres experiències i activitats, i si volen menjar peixet, doncs a laplatxeta.net.
Molt bé, doncs escolta'm, laplatxera.net i
capamarbcn.com,
aquí trobareu tota la informació. Tens curiositat per saber com ha anat avui la venda de peix, per exemple, a Palamós?
I tant, sempre.
Sí? Doncs vinga, Cristina Cantal, bona tarda, què tal, com estem?
Bona tarda.
Vinga, anem cap a l'Empordà, com ha anat avui això?
Doncs mira, millor ho preguntem a la Cristina Manyes, que és la gerent de la confraria de pescadors de Palamós, que és qui ens sabrà donar tots els detalls.
Cristina Manyes, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat
avui el dia? Bé. Estem aquí, encara no hem acabat la subhasta. Mm. Estem encara subhastant. Però bueno, ja de moment ja portem la major part de la venda feta. Sí. Mira, ara ja, avui ja hem venut 71 tonelades de peix, sí.
Quines espècies han arribat a la llotja, encara que la subhasta encara estigui en marxa?
Perdona, no t'escoltava
bé. No, dic quines espècies han arribat a la llotja?
Mira, al dematí, com ja sabeu, sempre fem la subhasta del peix blau. Aquest dematí hem venut anxova i sardina, i que hem venut uns 2.000 quilos de cada cosa, i bueno, més o menys ha anat sobre uns 3 euros. Després també... hem tingut dentro d'Estonso, també encara estem amb pa, també s'ha venut sobre els 6 euros al quilo. I bueno, ara el Estonso també el venem a la tarda, tot i que el capturen a primera hora de la matinada, però el venem a la tarda. I després, pues, mira, la gamba, l'espècie... estrella de Palamós, pues ja n'hem venut uns quants quilets, de gamba mitjana. Hem venut...
Els albarans. Estàs mirant els albarans, Cristina?
Sí, sí, sí.
Encara no n'hi ha acabat.
Sí que fent... Mira, doncs de gamba portem 24 quilos d'extra, 35 de grossa i 47 quilos de mitjana de moment, però encara queda una mica de tarda. No, no, ara últimament tampoc no se m'agafa massa, però bueno, anem capturant gamba. Sí. I els preus van, mira, l'extra ha arribat al preu màxim de 75 euros al quilo, i la grossa és 51 i la mitjana 45-70 euros al quilo. Sí, sí.
Perfecte, i pel que fa a la previsió de setmana, es preveu bé? Perquè hem tingut tramuntant, uns dies aquests. Us
sí, va ser mal temps i només van poder sortir 5 barques d'arrossegament i al dematí no vam tenir gaire res de blau, i la resta de setmana sembla que sí, tindrà com que ja el temps ha millorat una mica i podem anar fent, sí. Esperem pues, que sigui més o menys com avui, com a mínim com avui.
Doncs que s'aguanti el temps i que puguin sortir la gent a pescar, que no hi hagi mala mar, que s'hagin de quedar amarrats a port. Doncs Cristina, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Adéu. Ara torno amb tu, Cristina Cantal. Deixa'm abans acomiadar a la Cristina Caparrós. És que tinc tres Cristines amb 5 minuts i al final us dic per un nom o acabem fent un lío. Has anat apuntant tot el que s'ha venut i com ha anat això?
Sí, sí.
Què? Què?
Bueno, curiositat també per veure, jo no he estat a la venda avui, o sigui, vale, la nostra vale, Barcelona, vale. Llavors, i tinc el mòbil en mode avió per no tenir tentacions.
Vale.
Ara miraré, aviam com ens han anat vale. Les nostres barques, però bueno, molt contents de veure que els hi ha anat bé també avui.
Vale. Si va així, ens ho fas saber.
Sí, sí.
Vale? Cristina, ha estat un plaer xerrar amb tu aquesta tarda.
Moltíssimes gràcies.
I bona feina i molta sort al projecte i a tot el que puguem ajudar des d'aquí.
Moltíssimes gràcies per convidar-nos, per escoltar-nos i qualsevol cosa que necessiteu, ja sabeu.
Vinga, doncs t'agafo la paraula. Gràcies, vinga, a reveure. Seguim endavant, Cristina Cantal, perquè des de l'Empordà tenim més coses a explicar, que sí?
Sí, avui tenim bones notícies, Estàvem al Baix Empordà Palamós, ara anem cap a l'Alt Empordà perquè hem de dir que avui la confraria de pescadors de l'Escala ha gaudit molt, d'aquesta jornada de pesca i en especial una taranyina, que és l'Afra 1, que hem de dir que ha pescat prop d'11 tones de bonítol ell sol, o sigui, una sola embarcació, i és la primera vegada doncs, que el patró de l'embarcació, Lluís Sureda, ha portat tant peix a la llotja, escoltem-lo.
Des que tinc la barca que fa 10 anys, és el primer cop que engafo tant. Hi ha 11 tonelades, més o menys. I sí, és una passada. Home, que quan els veus, els acabes, i quan els veus, sent les llums i comencen a córrer tots, és molt maco. I després quan comences a agafar el celebret i comences a carregar la barca i la vas veient plena, 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 és molt i molt maco, tant per mi com per tots els mariners.
Avui han fet una festa a bord,
Home, no m'estranya.
De l'Afra 1. No?
11 sí, tones de bonito. Puah.
11 tones de bonítol, sí, sí. I bé, el preu també ha estat prou bé, O sigui que per la gran quantitat de peix que hi ha hagut podria haver set més, però bé, hi ha hagut una mitjana de 2,5 euros per quilo, com ens explica en Lluís.
Bé, la venda bé, amb la quantitat que n'hi havia pues, està molt bé la venda. Si costa un menys pues, hagués anat més bé de preu, però amb la quantitat que hi havia està molt bé el preu aquest que va. Això ha anat un promís de 2,5 euros al quilo, doncs clar, està molt bé. Però és una bona venda, doncs.
Home, a veure, 2,5 euros al quilo, 11.000 quilos, no?
Més de 25.000 euros.
En un dia, només,
Sí, sí. Serien, si fossin 11 tones justes, són 27.500, que ho he calculat, Però bé, no han arribat ben bé les 11 tones, però sí, més de 25.000 euros, Realment, doncs això compensa, no?, els dies que els pescadors, doncs, tenen a vegades males setmanes, mals dies, doncs queda completament compensat, En Lluís també opina el mateix.
Un dia com aquest ja has fet la setmana i el mes, com que diu, perquè sí, ajuda molt a acabar de passar aquests mesos dolents que hi ha, i les setmanes dolentes, pues, una acabada així pues, ajuda molt a acabar de fer números.
Hem de dir que la pesca de bonítol és temporal, Sobretot, bueno, almenys aquí a l'Escala es concentra molt en aquest... Des del 17 de setembre que van començar a aparèixer els primers bonítols aquí a l'Escala, per tant ja fa unes setmanetes, però encara esperen que la temporada del bonítol no hagi acabat.
Tot aquest mes pues, no hi poden haver-hi. I mentre durin, doncs els buscarem. Ara falta trobar-los també. A vegades són peixos que te troben ells a tu. D'això, que et pots anar buscant-los tota la nit i després te troben ells. I quan te troben, te troben. Un dia me'l pot tocar a mi, l'altre a l'altre i l'altre a l'altre. Però són peixos que te troben a tu.
Doncs bé, ja ho veus, eh? L'escala sí, sí. Avui molt feliços, sobretot el patró major de l'Afra 1, que hem de dir que feia 5 anys, que una sola embarcació no pescava tanta quantitat de bonítol. Per tant, enhorabona pels pescadors de l'escala, que com ja vam veure tota la temporada passada, no els hi anava molt i molt bé. Per tant, una alegria sempre es posa bé.
Avui hi haurà celebració segur, en algun restaurant de l'escala. Cristina, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Fins aviat.
A reveure. I seguim aprenent a navegar. Anem a fer milles, va.
Fent milles.
Què és el que he d'aprendre el primer dia de navegació?
El dia 1 que us apropeu a fer un curs de vela, una sessió de vela, les primeres coses que començareu a sentir dins de la nomenclatura nàutica que ens agrada fer servir són les accions de caçar, mullar i ursar i arribar. Aquestes accions, per una banda, caçar i mullar van referides a les escotes, que són, i no ens agrada dir-ho, són les cordes que fem servir per regular les veles. Llavors, com el propi sentit comú ens indica, caçar seria estirar d'aquella corda, agafar més corda, més cabo, realment. I amullar seria deixar-lo anar. Amb això aconseguirem regular les veles per aprofitar millor el vent. I les altres accions bàsiques serien ursar i arribar. Aquestes van referides al timó, a la direcció que agafem amb el veler, que seria ursar, apropar la proa al vent, és a dir, si nosaltres anem en una direcció, o ursant aconseguiríem apropar la nostra embarcació a la direcció d'on ve el vent, i arribar seria allunyar-la. Amb aquestes simples 4 directrius que us explicaran els tècnics a les escoles de vela, aconseguiríeu des del minut 1 portar una navegació ja controlada i segura cap allà on vulgueu.
Coneixent aquests aspectes, ja puc sortir a navegar?
Des del minut 1 podeu sortir al mar. La gràcia de la nàutica és que abans de pujar al barco ja estem tots segurs de que podreu començar a navegar sense cap tipus de problema, i és un esport que no us acabareu. Amb aquestes 4 directrius podeu començar tranquil·líssimament i després és un esport que no té final.
Doncs animeu-vos a navegar, animeu-vos a anar a vela, animeu-vos a sortir a conèixer la vostra població, la vostra vila, des de mar, des de fora, i gaudireu segur d'una activitat esportiva que us omplirà. Nosaltres demà serem al Saló Nàutic Internacional. De fet, s'inaugura a migdia, a les 12. Nosaltres serem allà des d'unes quantes hores abans i estarem allà per compartir amb vosaltres les primeres hores, però sobretot per parlar de sostenibilitat, que és l'eix sobre el qual girarà aquest Saló Nàutic, i sobre l'esport blau, del qual n'hem parlat, però que demà serà presentat oficialment a la 1 en aquest mateix saló. Per tant, demà, si voleu, ens podeu venir a veure el moll de la fusta.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Va bé. Si la nit et ve
dissabte 12 d'octubre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Mundo Obrero.
Es una obra de teatro, no sabría encajarla en ningún género porque tiene comedia, tiene drama, tiene música en directo y canciones en directo.
Mundo Obrero, una comèdia musical sobre la història del moviment obrer a Espanya, dirigida i protagonitzada per Alberto San Juan, amb Lluís Bermejo, Marta Calvó, Pilar Gómez i música de Santiago Auserón. Dissabte 12 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Yo seré a la vora, seré qui mai et falla. Jo et faré l'escuta quan escapi la batalla. Jo seré a la vora i qui sempre t'acompanya.
El proper 19 d'octubre, Dia Mundial contra el Càncer de Mama, també donarem la cara. ASC Catalunya contra el Càncer. A la teva disposició, les 20...